A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
Temps ara pel Ciutat Solidària, temps per donar veu a una associació, fundació o entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que desenvolupen. Avui coneixem l'associació Superando.
Superando és una associació que fomenta el benestar i la inclusió social de persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat a través de la pràctica d'esports aquàtics en un entorn completament inclusiu. Defensen que totes les persones tenen els mateixos drets per gaudir de la pràctica esportiva independentment de les seves capacitats o situació social i econòmica.
Doncs per parlar de tot plegat, saludem a aquesta hora el Víctor Alias, president i cofundador de l'associació Superando. Què tal, Víctor? Molt bon dia.
Molt bé, gràcies per convidar-nos.
Gràcies a tu per venir. Explica'ns una mica com va néixer i quan l'associació.
Pues Superando va néixer, ara farem 10 anys, va néixer de forma no oficial el juliol del 2015 i perquè vam començar a portar nens amb autisme a l'aigua. Era algo que havíem començat una mica abans, però de seguida ens vam adonar que no és el que volíem. No volíem tenir un espai segregat on sol hi haguessin persones amb una etiqueta, autisme, digue-li com vulguis. I allò que va començar amb 4 amics, pues, l'any passat vam portar més de 840 persones a l'aigua.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, que es diu ràpid, eh? Víctor, per aclarir-ho, el vostre logo, podríem dir, a la vostra imatge, separeu Superando amb S-U-P, amb majúscula, i Erando, no sé... Quina explicació té això?
Bueno, nosaltres vam començar fent paddle surf i llavors el SUP és stand up paddle, que és com es diu paddle surf en anglès, i vam jugar amb això. Això va ser idea, aquest nom d'una de les cofundadores, de la Sara Codina, i a més jugàvem amb el tema de la superació i aquí ens hem quedat i encantadíssims.
Com diem, vosaltres lluiteu per la inclusió a l'hora de fer esports aquàtics, però explica'ns com ho feu exactament, com és el vostre dia a dia?
Pues el nostre dia a dia és que, si heu treballat o coneixeu una mica la discapacitat, normalment quan parles amb les famílies o amb les persones, no t'enganyen, però t'oculten informació, perquè si et diuen tot el que li pot passar al seu fill, les entitats els diuen normalment d'una forma molt més educada, els diuen que no. I nosaltres el que fem és que tenim molt clar que qualsevol pot anar a l'aigua, llavors nosaltres preguntem moltíssim, però per adaptar l'activitat al màxim. Nosaltres vam començar fent stand-up paddle surf, hem anat ampliant a surf perquè hi ha persones, sobretot amb lesions medulars, que no poden remar, no poden aixecar els dos braços al mateix temps, però sempre aigua, i ho tenim molt clar, i el tema és que hem anat millorant i hem intentat ser independents. De fet, nosaltres disposem de les nostres pròpies cadires amfíbies per no dependre de ningú i perquè qualsevol pugui anar a l'aigua en el moment que li correspongui, que vulgui i li vagi bé.
Veig, doncs, Víctor, que adapteu una mica les sessions que feu al col·lectiu al que ajudeu, no? El tipus de persona que ajudeu.
Sí, ho adaptem totalment. De fet, el que estem lluitant molt, i per això fem molt hincapié amb el tema de parlar d'inclusió, no fer una sessió que digui avui toca nens amb autisme, sinó, per exemple, el diumenge de la setmana passada vam fer una activitat a Granollers en piscina, vam fer surf en piscina, que ja és una mica xirrenèdica, però vam tenir nens entre els 3 anys fins a un pacient d'ELA amb 44, i cadascú amb la seva activitat adaptada, que pot ser des de treballar amb una taula per al surf, amb una cadira de caiac perquè pugui anar assegut, a una taula adaptada perquè pugui surfejar tombat, o sigui, ens adaptem.
Estic pensant ara, Víctor, en aquelles persones que han patit un accident i tenen una lesió medular, que els han diagnosticat ELA, que es veuen tota la seva vida ja en una cadira de rodes o fins i tot al llit sense poder fer res i que entren a l'aigua. Com ha de ser aquell moment? Què us expressen a vosaltres?
Pues jo et diria, o sigui, primer et dic perquè tothom, totes les famílies ens donen les gràcies i diuen, mira la cara del meu fill, mira la cara. I realment jo els dono les gràcies perquè crec que és de les coses més egoistes que he fet mai. Jo vaig aprendre a plorar amb 40 anys i va ser un dels dies més feliços de la meva vida i va ser un dia portant una nena a l'aigua que havíem intentat portar-la abans i no teníem mitjans. Llavors, jo que sé, amb els malalts d'ELA, que és un dels últims projectes que hem fet, clar, tu portes a una persona que, a més, va veient com perd capacitats, el fiques a l'aigua, i, a més, li dius, no pateixis. Jo estic aquí perquè tu puguis fer tot el que vulguis. I és increïble, i ara també, des de fa un mes i mig, estem portant un grup de dones amb càncer de mama a l'aigua, que ja no és l'activitat d'aigua que poden fer, sinó l'altre dia una dona em deia, és que el meu marit marxa a les 7 del matí a treballar, torna a les 7 de la tarda, he sortit, he fet alguna cosa diferent i he estat amb gent. I dius, és que amb una mica del teu temps pots aportar moltíssim. Mm-hmm.
I a banda de persones amb malalties o amb discapacitats d'altres tipus, també ajudeu a persones grans, no? Aquest estiu he fet una jornada, crec que es diu Un mar sense edat. De què es tracta?
Bueno, vam fer una jornada que és... nosaltres parlem de grans capacitats, jugant amb paraules, i el que fem és portar a gent gran a fer una mena de vida activa, que pot ser una mica d'aquagim a l'aigua, depèn de les característiques, però sobretot... El xulo és que a l'acabar doncs, fem uns sucs, unes infusions, un cafè, i ells van parlant. I llavors lluitem, amb aquesta excusa lluitem contra la soledat no desitjada, perquè ells van parlant i quan la segona jornada diu no, és que ja l'altre dia vaig quedar amb la Maria, vam anar a comprar juntes al mercat, dius, això és diferent. I el que hem fet molt aquest estiu, perquè nosaltres la inclusió, o sigui, entenem que la inclusió no és sol per discapacitat, sinó i econòmica, cultural, aquest estiu hem estat portant a Vilanova, vam arribar a un acord amb els centres oberts allà i hem estat portant 90 nanos cada setmana a l'aigua. Nanos sense mitjans o amb unes condicions de vida una mica més complicades que nosaltres, que arribaven i veien les taules de paddle surf o de surf, però de veritat em puc pujar? I dius sí, i llavors a més li donaves continuïtat i ha sigut increïble, perquè a més la forma de tenir inclusió de nens amb necessitats especials i nens... diguem neurotípics, és anant per aquí, perquè les famílies normalment, les famílies de nens neurotípics no et porten, ja tenen un nen amb autisme a la classe i tal, però no te'ls porten a fer oci o esport conjunt.
I això per què?
Pues m'agradaria saber-ho, però és complicat i nosaltres pues, això ho hem lluitat pues, portant nens de centres oberts, nens d'exclusió social, i també aquest any hem fet un projecte molt engrescador amb CRAES, amb nens tutelats, i ha sigut, la veritat, ha sigut un superèxit.
Mm-hmm. També heu creat recentment el projecte que es diu Remando la vida. Explica'ns en què consisteix.
Pues Remando la vida és el projecte que us deia de dones amb càncer de mama. Mm-hmm. Aquest projecte sí. Jo el tenia des de 2016 a un calaix, perquè a més... estava convençut que era un projecte que tenia que liderar una dona, bàsicament perquè era un tema d'empatia, que deia, si no em puc posar davant d'una dona que ha tingut una doble mastectomia i dir, sé per lo que estàs passant. Puc ser el més empàtic del món, però jo no ho sabia. No puc dir això. Llavors, dintre del voluntariat tenim noies que han passat per aquesta situació, però va donar la casualitat que la primera jornada que vam fer, la monitora que tenia que portar l'activitat no va poder venir. I vaig estar jo. Als 10 minuts jo era una més del grup. Mm-hmm. O sigui, la empatia la van fer elles amb mi. Vale? I era un mes i estàvem parlant pues, de que no s'havien fet reconstrucció de pit perquè deien que era algo que els havia passat i bueno, pues és el que hi ha, i havien d'acceptar cossos, dels efectes secundaris de la teràpia i tal. I era, o sigui, de fet, aquest dissabte vam anar un altre cop amb elles a l'aigua i és com surts d'allà amb un somriure tatuat.
És que potser el que necessiten aquestes persones és parlar entre elles, ja no només amb dones que també estiguin en la seva mateixa situació, sinó amb gent que les escolti, no? Simplement.
Sens dubte, i també dir-los si és que vosaltres podeu, perquè sobretot amb el tema de malalties, també des de fa un any col·laborem amb la Fundació Enriqueta Vilavecchia i estem portant nens supervivents de càncer a l'aigua, és dir, és que tu pots. O sigui, un diagnòstic no és simplement metge, sinó tu ets un nen o ets una persona adulta que tens dret a continuar fent esport, a continuar gaudint del teu oci. I això és una part molt important de la salut que no es tracta en un hospital. L'any passat, de fet, vam fer una jornada amb pal·liatius de l'Hospital de Sant Pau, pal·liatius pediàtrics a Barceloneta, que va ser una jornada on estàvem els metges, els infermers, els psicòlegs, l'assistent social... Estàvem, com si fos la planta de l'hospital, però estàvem tots a la Barceloneta en banyador. I va ser increïble.
Eh?
Va ser increïble.
Vale?
De fet, era un tema de pal·liatius que teòricament era simplement pal·liatius crònics, però no eren curtes per la seva vida. I al mes, malauradament, un dels nens va morir. I me'n recordo quan vaig parlar amb la mare, em va dir que va ser l'últim dia que el vaig veure somriure i gaudir.
Ai, que ens emocionarem tots aquí,
bueno,
eh?
Ja us dic,
no,
jo...
No, 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 és per menys, és molt emotiu.
Tu vas aprendre a plorar als 40, però aquí som molt de plorar,
sí, sí,
eh?
Sí, 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 no, sí. No, jo no practico moltíssim.
Tot això que ens estàs explicant, Víctor, que és preciós aquesta, aquesta iniciativa, demostra que l'aigua, i en aquest cas els esports aquàtics, aporten molts beneficis, que l'aigua té una màgia especial com la poden tenir la música o els animals. N'hem sentit a parlar molt i n'hem parlat de les teràpies amb animals i amb música. L'aigua també seria un element que té una màgia especial, no?
Sí, sí, sens dubte. Penseu que per nosaltres que vam començar amb autisme, l'autisme és un trastorn principalment sensorial. Llavors, quan entres a l'aigua és com un aïllam, o sigui, la gent canvia totalment. Un nen amb autisme que està nerviós esperant a l'aigua, jo als voluntaris sempre li dic agafeu-lo de la mà i en el moment que posa el primer peu a l'aigua, canvia totalment. I una persona amb una lesió medular o amb una paràlisi cerebral, el fiques a l'aigua, que torna a tenir mobilitat, que torna a flotar, és com increïble. O amb l'Ela també ha sigut molt especial, perquè fiques algú a l'aigua que simplement li poses una armilla i dos xurros de piscina i està surant i està gaudint.
És que és un mitjà molt agraït l'aigua per aquestes persones.
Sí, 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 sí. Nosaltres ens diuen per què no feu d'altres coses i, bueno, se'ns dona bé l'aigua i... I al final, o sigui, ara estem bellugant un projecte que es diu Nades Kilòmetre Zero, que és per portar tot això a poblacions d'interior, que és el que vam fer a Granollers, per exemple, perquè en les piscines pot fer moltes coses. I les persones amb discapacitat o amb malalties és molt difícil moltes vegades que es puguin desplaçar amb llibertat.
Estaríem hores parlant amb tu, Víctor Alias, president i cofundador de l'associació Superando. Moltíssimes gràcies de veritat per estar avui amb nosaltres i enhorabona per la feina que esteu fent.
No, gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar-ho i fer-ho visible. Moltíssimes gràcies.
A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.